ja són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí, a la Primera Pedra, ens serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
Dissabte al matí és bon moment per plantejar-nos començar el cap de setmana, si més no, amb bons hàbits, i ho fem parlant també de nutrició amb l'Anabel Fernández, que ella és directora de nutrició de Coa Center. Anabel, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
I, escolta'm, fa molta calor, fa molta calor. I, clar, tots busquem la manera de refrescar-nos, i si no podem anar a la platja, doncs, escolta, un geladet ens ve molt de gust. Però, clar, sabem que geladets, en principi, no, o sí.
A veure, gelats s'han de poder menjar com tot. El que passa és que moltes vegades, quan fa molta calor, els volem menjar cada dia, no? Llavors comencem a intentar buscar les opcions que siguin com més saludables.
Exacte.
I la gent comença a perdre's al supermercat buscant aquestes opcions que són light, sense sucre, i bueno...
Exacte, doncs fes-nos una mica de guia de recorregut. Si anem a un supermercat i els comprem, quins han de ser, i si no, si els hem de fer nosaltres, que suposo que també, dona'ns alguna recepta.
Vale, mira, a veure, normalment els dos tipus de gelat que tothom veiem són els tipus gelats que es dirien com de llet, que estan fets amb la massa de greix de la llet, els típics de gelateria, i després estarien els d'aigua, no? Els típics aquí que coneixem tots, el Polo de quan són petits, no? Que bàsicament és aigua amb sucre, colorants, i al final són dos productes que tenen molt de sucres. El que passa és que quan busquem als supermercats, si mirem una opció que sigui sense sucres, normalment el que porten són molts edulcorants i altres tipus d'ingredients que tampoc són molt saludables, i llavors tampoc ens
una cosa
res.
No compensa l'altra.
No compensa. I després tenim també l'opció de light, que light vol dir 30% menys de calories que l'homòleg, però no vol dir que sigui tampoc amb uns ingredients molt, molt interessants. Amb la qual cosa, si vols menjar-te un gelat, disfruta, el gaudeixo, ves a la gelateria, i si vols fer-ho cada dia, jo et recomanaria les opcions casolanes.
Sí, que seran les que apostarem i que m'imagino que necessiten simplement fruita i gel, o no?
Depèn, o sigui, pots fer diverses opcions. Hi ha les opcions que serien el tipus Polo, no?, que hem dit, pues fer el tipus Polo és molt fàcil. Pots barrejar diferents fruites. A mi m'agrada fer fruites diverses amb els meus fills. Els faig, els deixo escollir, fan, per exemple, síndria amb llimona, o poden fer meló amb menta, o coses d'aquestes. O poden barrejar diferents fruites, fruites del bosc, també poden fer-los amb base de iogurt, llavors seria triturar les opcions que tu vulguis, pots utilitzar també infusions per donar-li sabor, pots utilitzar moltes coses per fer uns gelats que estiguin bons, si siguin bàsicament fruita, productes làctics o begudes vegetals, i aquestes opcions amb infusions. Això seria una opció. Però si t'agraden més cremosos, també hi ha d'altres opcions.
Perquè interpreto que l'opció seria fer servir aquesta fruita amb els ingredients que tu vulguis, si vols posar-hi iogurt, si vols posar-hi llet, ho triturem tot i ho fiquem en un d'aquests envasos que ja tenen forma de gelat, no?, que tenen el pal, diguem-ne.
Exacte, fem aquests motllets que tenen, que ja són tipus gelat, i els posem a congelar. Això seria
ja
una
està,
opció.
Sense més secret.
Exacte, també pots fer tipus granizado, no?, de granitzat, que seria, per exemple, fer la síndria, la fiques a cubets abans i després ho tritures i queda com un tipus granitzat. Seria bé amb una miqueta de menta, mal? I hi ha l'opció que a mi m'encanta i que està molt bé, nosaltres utilitzem, per exemple, si se't va, els plàtans, els albercocs, el mango i també la papaya, per exemple, donen unes textures que són més cremoses. Vale? Llavors el que fem és es tallen i es congelen abans, després ho treus 10 minutets abans, ho tritures i queda una textura cremosa tipus gelat de llet. I això ho pots posar-hi amb cacau, amb fruita seca per sobre, li pots ficar el que tu vulguis. Llavors pots utilitzar diferents combinacions per fer-te, per exemple, si fas de plàtan, li pots ficar plàtan amb freses, amb maduixes, per exemple. Llavors allà tens tota la barreja que et sortirà un gelat cremós, molt bo, i que te'l menges amb cullera, no és el típic gelat tipus Polo. Llavors, hi ha moltes opcions si vols menjar gelat cada dia. Aquestes opcions estan molt bé perquè són bàsicament fruita, i després quan vulguis pues, te'n vas a gaudir del teu gelat a la gelateria.
Clar, que aquesta és una altra. El dia que decidim anar a prendre un gelat, que sigui sense remordiments.
Exacte, sense culpa, gaudir-lo, i el que més t'agradi, no comences a mirar si és light, si no és light, el que més t'agradi, el sabor que més t'agradi, aquest el gaudeixes i benvingut sigui.
Sí, senyor, doncs això farem, que el dia que ens toqui fer un menjar a un gelat a fora de casa i que sigui en una gelateria, doncs el disfrutem sigui com sigui. I si no, doncs hi ha totes aquestes opcions de gelat fets a casa i que són hipersaludables, perquè és fruita, al final tot és fruita.
Exactament.
Doncs, Anabel, moltíssimes gràcies. Ja ho tenim clar, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Bon profit a tothom.
Igualment.
La primera pedra.
Aquest dissabte, la periodista i escriptora Eva Comas Arnal ens vol fer viatjar als anys 40 a través de les pàgines d'un llibre. Es tracta d'una novel·la escrita en alemany pel gran escriptor austríac Stefan Zweig, tot un clàssic breu que ens arriba de la mà de la col·lecció Petits Plaers de l'editorial Viena i amb traducció al català de la Clara Formosa. Eva, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que bé, Petits Plaers. Ens agraden, sí, tots.
Ens encanten, doncs, aquesta reedició, perquè ja havia estat publicada aquesta novel·la de la qual parlem, que es diu Novel·la d'escacs, de Stefan Zweig. Doncs ja dius, tots els Petits Plaers són fantàstics, però aquesta... Encara ho és,
sí?
Més.
Oh, sí. Que bé.
Sí, sí, sí. Perquè a mi em passa una cosa molt especial amb novel·la d'escacs, que és que quan jo vaig entrar a l'escola amb 6 anys, hi va haver una professora de plàstica que ens va explicar una història sobre un campió del món dels escacs, que el tanquen en una presó, tal, tal, sense dir-nos, clar, érem molt petits, teníem 6 anys, i a mi aquella història se'm va quedar gravadíssima al cap, i... No t'ho perdis, al cap de 30 anys jo agafo un llibre que és Novel·la d'escacs de Stefan Zweig, començo a llegir i dic, oh, si allò és el que em va explicar aquella professora de plàstica quan jo tenia 6 anys.
Serà mentida, els professors, quina capacitat quan la tenen de transmetre, doncs això, amor per, en aquest cas, la literatura.
I això vol dir que aquesta història es queda en la memòria, perquè, clar, passats tants i tants anys, jo vaig recordar fidelment com eren aquelles figures d'escacs, no? Les figuretes dels escacs, negres i blanques, fetes amb pa, perquè estava en una presó, i com el tauler d'escacs era el llençol que tenia quadrats i que el pres, per dir-ho així, col·locava d'una manera que es pogués jugar sobre amb els escacs.
Que bo! Que bonic!
Sí, sí.
Doncs, escolta'm, dius que aquest llibre, juntament amb El món d'ahir, es considera la millor obra d'aquest escriptor.
Sí, Stefan Zweig, un escriptor de llengua alemanya, ell és vienès, nascut a Viena, que ens porta a tot aquell món d'abans de la caiguda de l'imperi austro-hongarès, que és on ell es va formar, i que explica també en aquesta autobiografia que tu ara deies, que és El món d'ahir, que per mi és una obra espectacular, però que és un grandíssim autor, i aquesta novel·la, la novel·la d'escacs, la va escriure l'últim any de la seva vida. Ell es va suïcidar l'any 42 en ple auge del Tercer Reich. De fet, ell mor pensant-se bé que tots els jueus seran aniquilats i que Europa morirà a mans del nazisme. Sí, i en certa manera ell està ajudant a molts jueus a escapar, donant diners, no? Però arriba un moment que ell i la seva dona decideixen acabar amb la seva vida, i aquesta, la novel·la d'escacs, per dir-ho d'alguna manera, és com un testament literari, no? Perquè precisament aquí hi ha el moment en el que Europa, no?, està patint el nazisme.
Quin horror! Doncs ja tenim més o menys clar, per tant, quin és l'argument de la novel·la, però...
Deixa'm que te l'expliqui mica més. La història comença... Ens hem d'imaginar que la història comença a la gran ciutat, a la ciutat més bonica que hi hagi al món, que jo encara no he visitat, però que tinc moltes ganes d'anar-hi, que és Nova York. Oh. Comença a Nova York, que pugen tota una sèrie de gent a dalt d'un vapor que els portarà fins a Buenos Aires, que és on, efectivament, ell, Stefan Zweig, escriu aquesta novel·la. Per tant, és una història viscuda. I a dalt del vaixell es troben que hi ha un grandíssim campió d'escacs, i tothom vol jugar als escacs amb ell, però és una mica atibat, és una mica allò fred, mirada, no, jo només jugo si a mi se'm paguen tants diners i tal, i a més, així com em menyspreu, no?, amb tothom que juga als escacs, que mira el tauler, quan ja li han pagat els diners, fa aquesta fitxa aquí, me'n vaig, i en un moment, o sigui, sense quasi venir d'espentinar-se, guanya totes les partides. Però a dalt del vaixell hi ha una altra persona que en un captiveri ha aconseguit, doncs, aprendre a jugar a escacs gràcies a un llibre, que no explicarem què, que li planta cara, no? I la història de la novel·la és no només tot aquest plantejament que he explicat, sinó que on hi ha realment l'essència és en la història d'aquesta persona que ha estat en captivitat, en mans dels nazis, i que planta cara a aquest gran campió mundial d'escacs.
Oh, que bo, que bonic. És un argument que com tu deies, es queda a la memòria.
Sí,
se't va quedar tu en aquell moment quan eres petita, però jo crec que ara tots tindrem ganes potser de llegir-lo,
sí,
no?
Però deixa'm dir-te que o sigui, l'esquema, això que a mi se'm va quedar a la memòria, és una novel·la d'esquema senzill, però està plena de reflexions, de pensaments sobre què passa quan estàs sol, quan estàs aïllat de tot, com fer anar la ment. O sigui, és un treball de matís, o sigui, la història senzilla, però a més està molt ben embolcallada.
Ah, fantàstic. Però ens agradaria també que ens expliquessis com és l'estil d'aquest escriptor,
sí,
és a dir, què el fa tan especial?
Sí. Mira, és de frase llarga, que generalment això no agrada a la gent, però després tu parles amb els qui són lectors i et diuen, oh, Stefan Zweig, m'encanta, m'agrada molt, no? I és de frase llarga perquè la frase llarga fa una cosa, et porta la nostàlgia. O sigui, en frase curta és difícil ser nostàlgic. Sí, sí, sí.
Que
és
maco.
Aquell pensament de me'n recordo d'això i d'allò i d'allò, no? Doncs té aquest estil de pensament i ara, com et deia abans, això permet que pugui reflexionar molt sobre la ment humana, els sentiments. És una novel·la molt, molt psicològica, per dir-ho així, no? O sigui, on et sents a gust analitzant els personatges, però també analitzant-te tu mateix les èpoques que has hagut de passar soledat, com has vençut l'angoixa, què has fet, no?
Quins recursos has tret
per sortir d'allà. Sí.
Tot això fa que el personatge, l'escriptor,
sí,
sigui absolutament
sí,
interessant,
sí,
i a més el seu final. Explica'ns una mica la seva vida.
Sí. Ell, com et deia al començament, és nascut a Viena i en allà té tota la seva formació. És importantíssim veure com ell va viure amb tota la seva generació en un moment que Viena estava al centre de tota la cultura europea. Ell va viure un desfici gairebé per l'art, no? I es va formar en aquells moments que hi havia tots els corrents tradicionals de la literatura alemanya, però també de la literatura francesa a Viena, i el naixement també en aquests moments de les avantguardes, que són molt potents i molt importants, no? Per exemple, en Klimt, amb molts pintors i també amb molts escriptors, no? Ell va adonar-se que com a pintor, com a artista, no seria el gran artista, però sí que va veure que amb la literatura era molt bo, perquè tenia una capacitat molt gran de sintetitzar, no? I llavors comença escrivint obres d'història, li interessa moltíssim la història, i fa biografies de Maria Stuart. N'hi ha una d'un personatge francès molt poc conegut, que es diu Fouché, que era un dolent, saps allò? Quan llegeixes una biografia sobre un personatge pèrfid, però no pots parar de llegir-la, doncs aquest. I després té una cosa que és preciosa, que és una biografia de Maria Antonieta, que és delicada, que entres a dintre d'aquest personatge i és fantàstic.
Doncs escolta, ens venen ganes de llegir tota la seva bibliografia,
no? Sí, perquè
també
té moltes novel·les curtes boníssimes.
Ah, fantàstic. Va, no tindrem prou hores ni prou temps per poder llegir tot això que tu també ens saps contagiar. O sigui que ens quedem avui amb aquesta novel·la, la novel·la d'escacs, de Stefan Zweig, que no sé si ho he pronunciat
bé,
perfecte. I com sempre, et convoquem ben aviat perquè puguis parlar de molta literatura, però ens poses molts deures, eh? Però procurarem fer-los.
Aquesta és molt breu
és
i
veritat,
molt ràpida de llegir.
És veritat, és un d'aquests petits plaers que venen de gust. Moltíssimes gràcies, Eva.
Gràcies a tu, Noemi.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemi Polls.
aquesta calor, amb aquesta humitat, ens ve molt de gust fer aquest viatge que farem aquesta setmana, que és anar a l'Àrtic, on el gel s'estén com un mantell infinit. Així ens ho explica l'Helena Gatius, que ella és de l'agència de viatges de Bru en Bru. Molt bon dia, Helena.
Bon dia.
Tenim ganes de refrescar-nos, però aquest no serà l'únic motiu que ens passi triar l'Àrtic.
No, per tant, segur que no.
Per què hem de viatjar a l'Àrtic? Explica'ns-ho.
Doncs jo t'explico per què jo he viatjat a l'Àrtic i crec que serà, ho compartirà amb molts oients. Sempre havia volgut conèixer aquesta zona, no? Que bueno, pues és molt diferent al que estem habituats, un entorn molt diferent, i ja m'havien dit, si et pica el mosquit de l'Àrtic i tornaràs.
Ah.
I així ha sigut, i ara vull conèixer tot l'Àrtic. Hem de viatjar perquè és un paisatge increïble, fora del que estem habituats, on veiem la magnificència de l'entorn, però també la fragilitat que tant hem de cuidar i del qual pues, depèn gran part del nostre planeta. Mm-hmm. I bueno, pues, després pots gaudir de la fauna, ossos polars, balenes, bueno, és increïble, la veritat.
Entrem a concretar una mica, què veurem a l'Àrtic? Perquè és evident que ens sedueix ja el diferent, però exactament què és el que veurem?
Doncs el que veurem és paisatges enlluernadors, amb glaceres, icebergs, vastes extensions de tundra on neix vegetació, encara que no ens ho sembli, floretes i, bueno, variat. Després també veurem ossos polars, rens, morses, balenes beluga, blaves, jorobades, que és com les coneixem més popularment, i també veurem el sol de mitjanit en aquesta època de l'any.
És veritat.
Millor dit, 24 hores de llum.
És veritat. Com podem arribar-hi?
Doncs, si ens centrem en la zona on jo vaig estar, que és Svalbard, i pertany a l'Àrtic, a Noruega, diguéssim, podem arribar via Oslo, en vol, rutes comercials habituals, o via Helsinki, o amb avió privat, fins a alguna d'aquestes, i després volaríem a Longyearbyen, que és la capital de Svalbard. I allí, en el meu cas, em vaig embarcar amb un vaixell d'última generació, amb molta tecnologia, on també miren molt el tema de sostenibilitat, tenen molta cura amb tot l'entorn, no?, que s'ha de preservar i cuidar, i llavors fas una ruta, un itinerari, depenent de les climatologies, per totes les illes, tota l'illa, diguéssim, l'arxipiàleg.
Amb això podem estar molt tranquils, perquè segur que ells ja tenen cura de que sigui un viatge sostenible al mateix país, però per fer una ruta completa, quants dies destinem en aquest viatge?
Es recomanaríem entre 8 i 10 dies mínim. L'arribada no és ràpida, sempre s'ha de fer alguna nit abans d'arribar, però quan estàs allà, quan més dies tens, més oportunitats tens de veure més fauna, de fer més activitats...
Més aurores boreals.
Bueno, cuidado, les aurores boreals són a la tardor, no ara.
Ah, per tant, si anem ara no a la tardor.
Ara no, ara tenim 24 hores de llum. Tota una experiència, també.
També, exacte, és veritat. Doncs aprofitarem per viure aquestes 24 hores de llum, perquè ja gairebé és una experiència vital. I anem també, com dèiem, a través d'unes... Estarem en unes cabines, m'explicaves?
Més que cabines, jo diria habitacions. Avui en dia els vaixells d'expedició amb els quals fem aquests viatges han canviat molt de quan fa 30 anys es començaven a fer. Abans eren més científics, ara són molt més confortables, amb tot tipus de servei, molta seguretat, grans experts a bord, per tant l'habitació és una part del viatge, però tot el que comporta l'embarcació, juntament amb tots els experts, biòlegs marins, personal expert en glaceres, amb geòlegs, amb historiadors, amb fotògrafs, fan una experiència molt completa, vull dir, és un conjunt global.
No és perillós, eh?
No. Però no hem d'oblidar que estem a un entorn salvatge i hem de seguir les instruccions dels guies. Els experts, els guies, tenen un control absolut i coneixedors del terreny impressionant. S'han de seguir les seves pautes i no tan sols tenen cura amb nosaltres, sinó també amb l'entorn, per mantenir-lo el més intacte possible i que no el destrossem, perquè al final és molt important mantenir-lo tal com està, sense aportar cap tipus de llavor o cap tipus d'escombraries, no?, que puguin malmetre a l'ecosistema.
Quines activitats podem realitzar?
Què farem?
Pues de tot. Des de desembarcaments amb zodiac, apropament als icebergs, avistament de fauna, no? Els hem comentat, els ossos, balenes, morses... Si els agraden els ocells, doncs és un dels llocs on més ocells migratoris hi ha, increïbles. Què més podem fer? Bueno, si algú té ganes de fer esport, pot
això
fer...
Això anava a dir, el kayak també, paddleboarding...
Kayak i paddleboarding, i ja si tens ganes d'adrenalina, doncs et fas un banyet a l'Àrtic.
Això és el que anava a dir, que ja només de pensar en el kayak i que t'esquitxis, ja deu ser bastant congelat l'experiència de ficar-se dintre l'aigua, no sé jo.
No ho és. No? A veure, és emocionant, és molta adrenalina, és molt segur. Divertit, surts amb xoc i al minut tens ganes de tornar-ho a fer.
Ah, sí?
Sí.
Doncs escolta, m'agrada molt l'experiència. Quan hi anem? Ara seria una de les millors èpoques.
Ara, sí. Diguéssim que a finals de maig, fins a meitats d'agost, aproximadament finals d'agost, seria l'època per fer l'Àrtic. Podem començar per la zona d'Svalbard, Groenlàndia, Àrtic canadenc, o sigui, tenim per triar durant tot aquest període, amb el qual tenim aquestes 24 hores de llum, es pot navegar, hi ha més fauna visible, perquè bueno, sabem que alguns animals fan hivernatge, o sigui, ara és un bon moment.
I per tant ens hem de fer la maleta com? Perquè quina roba ens posem?
Amb pantalons curts segur que no, però el que hem de posar és roba tècnica adequada. Llavors, quan ens embarquem, normalment aquests vaixells et faciliten una parca adequada i calçat adequat per baixar. És a dir, el vaixell hem d'anar amb el nostre, que sigui impermeable, que sigui antilliscant, però per baixar necessitem preservar l'entorn, com ho hem dit abans. Ells et faciliten unes botes adequades per caminar i de més, que cada vegada que baixem es desinfecten. Per tant, la nostra maleta pot ser força senzilla, amb 2-3 pantalons i unes quantes samarretes tèrmiques i algun polar, anem bé.
Caram, això sí que és tenir cura, no?, de l'entorn, el fet de que desinfectin fins i tot el calçat.
Ho hem de fer perquè s'està desfent molt ràpidament i molt més del que estava previst. Llavors, inclús des d'aquí hem de començar a cuidar l'Àrtic.
No, segur.
I la veritat és que deia al principi que els experts tenen molta cura de la seguretat nostra i de l'entorn, i si no fos així no es podrien fer aquests viatges.
Doncs ha estat un plaer fer aquest recorregut avui per l'Àrtic, que com a mínim ens ha fet refrescar una miqueta, on el gel s'estén com un mantell infinit. M'agrada molt aquesta definició que ens deies. Helena, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Un 15 de juliol de 1896 neix a Sabadell Pau Abat Piera, inventor industrial i pioner de l'enginyeria electrònica a Catalunya. Precisament l'hem escollit avui perquè, gràcies a ell, als anys 30 del segle passat, la ràdio va fer un pas de gegant amb la invenció del radiofax. Efectivament, Pau Abat, des de Ràdio Associació de Catalunya, va enviar fotografia via ones mitjançant l'emissor de la ràdio. Era la primera vegada que es feia. Dels anys 30 és aquest inoblidable tema de Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow.
Somewhere over the rainbow, skies on. That you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops.
Ai, el Mago de Oz. Quina pel·li més ensucrada, però on ja s'intuïen diferents interpretacions d'uns temps tan i tan convulsos, els anys 30. I aquí, la ràdio popularitzava la veu d'Emili Vendrell i la seva Rosó pel teu amor.
Que es fresca i és suau i és un doll de poesia
Els avis ens la recordaven sempre. I ara, quan a la Festa Major hi ha audició en concert d'una de les orquestres de tota la vida, la Rosó no hi falta mai. Els anys 30 del segle passat i l'esforç de tota una gent que des del micròfon, la direcció, inversió o la tècnica van endegar un nou mitjà de comunicació com és la ràdio. El record avui que tenim per Pau Abad, un dels noms dels pioners que en el seu cas des de la tecnologia van convertir la ràdio en un mitjà de referència. El sabadellenc, com diem, va inventar el radiofax en el temps que va ser el responsable tècnic de Ràdio Associació de Catalunya.
RAC 1. Aquest diumenge a la nit...
Tomé la decisió de que voy a ir a Miami.
Arrenca l'era Messi a Miami i a RAC 1. This is America. Seguiu en directe l'arribada del crac argentí als Estats Units.
Lionel Messi has arrived in South Florida.
El Tu Diràs allarga una hora el seu horari des de les 11 fins a les 2 de la matinada. I a les 2, l'acte de presentació de Messi com a nou jugador de l'Inter de Miami. Amb Dani Aguilar i amb Roger Saveres com a enviat especial a Miami. Aquest diumenge, Messi a Terra Amèrica a RAC 1. RAC 1. Tots som 1.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a rac1.cat.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Sònia Flotats, molt bon dia.
Bon dia.
Parlem de tendències. De fet, la Sònia Flotats està al capdavant d'aquesta revista digital So Good, So Cute, que és de tendències i moda sostenible. I avui, què ens portes de sostenibilitat?
Mira, doncs avui us vinc a parlar de llibres. No sé si us heu preguntat alguna vegada els llibres que llegiu, com estan editats...
On... Si són sostenibles.
Exacte,
o no.
Exacte, on estan editats, amb quin tipus de paper, a on... i tots aquests temes. Llavors, és un impacte bastant gran fer-ho d'una manera més sostenible o menys sostenible. Per exemple, el 50% de l'impacte ambiental d'un llibre es troba al paper, el paper que es fa servir. O sigui, en funció del paper pots reduir l'impacte ambiental negatiu en un 50%. I aleshores, preocupats per aquest tema, neix precisament a l'Institut d'Ecoedició, que és una cooperativa que ha nascut fa molt poquet i que em feia il·lusió portar aquí, perquè el seu objectiu és aglutinar tots els agents del sector editorial i vetllar per aquesta ètica i aquesta sostenibilitat a la indústria dels llibres i de les revistes, també.
Mm-hmm. També. I què tenen en compte?
Doncs mira, tenen en compte tots els elements, tot el cicle de vida que forma el llibre, des de el paper, les tintes, a on s'ha fet l'edició, en quines condicions, el disseny, també, en funció d'on com dissenyis les pàgines, necessitaràs més paper o menys paper, serà més fàcil de llegir, menys fàcil de llegir, i hi ha una guia inclús molt interessant, perquè això és una iniciativa que impulsa l'editorial Pollen amb Coma Negra, i ara ja s'han sumat moltes editorials més, i hi ha el Centre Tecnològic Laïtat, que també que és un centre molt interessant, i és arrel de Laïtat ja fa anys va crear una guia molt completa de bones pràctiques a l'hora d'editar un llibre, que és una guia que òbviament és tècnica, però també és molt interessant a títol individual per saber això, l'impacte que tenen els nostres llibres i les nostres revistes a la nostra vida, i aquí no vull, o sigui, està molt bé comprar llibres i tal, però també està potser bé agafar-los en préstec a la meravellosa xarxa de biblioteques que tenim.
I tant que sí, i si més no, quan anem a comprar un llibre, potser és un detall que podem tenir en compte, saber si aquest llibre també ha estat editat de manera més sostenible o menys sostenible.
Exacte, i han creat aquest segell, val, que és el certificat del llibre ecoeditat, que suposo que començarem a veure cada vegada més en llibres en editorials catalanes, a més, perquè a mi em fa molta il·lusió que sigui una iniciativa que ha nascut aquí, perquè això és mundial, però ha nascut aquí.
Home, està bé que, sent com som, un país en què el llibre té un protagonisme especial, les editorials tenen les seus aquí, moltes d'elles, i que a més són grans consumidors consumidor, sobretot el dia de Sant Jordi, doncs què menys que sigui aquí. Sí, sí, vull dir, reivindiquem des d'aquí que aquesta iniciativa hagi sortit des de Catalunya.
Exacte, i a veure, mira, si l'any que ve per Sant Jordi veiem molts segells de llibre.
Animem des d'aquí, exacte, que es pugui fer, que es puguin estampar força segells d'aquests.
Exacte.
Doncs ja ho tenim clar. Per tant, congratulats d'aquesta nova iniciativa que surt des d'aquí, des de Catalunya, per trobar l'identificació d'aquests llibres editats sosteniblement. Moltíssimes gràcies, Sònia, que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.
Ciència. Avui parlem amb la Mar Barrantes Tepas. Molt bon dia, Mar.
Bon dia.
Que ella és física, és membre de Ciència Oberta, que forma part de Neurones Fregides. I qui són Neurones Fregides? Doncs aquest col·lectiu de joves que fan divulgació científica en català. Ella està ara investigant, fent aquesta investigació predoctoral a Amsterdam, és així, Mar?
Sí.
I avui ens vols parlar dels diferents tipus de diagnòstic, de manera de diagnosticar a través dels ratxos. Seria una mica això, no? És a dir, incloure i diferenciar què és el PET, l'SPEC, els ratxos X, el TAC, la ressonància magnètica, tot això que ens sentim parlar constantment i que no sabem massa de què va. I tu començaves dient, és que et caus, et fas mal, tens una molèstia o vas de visita rutinària al CAP i al final el personal mèdic et diuen que et volen fer una d'aquestes proves. Val la pena saber de què parlem, no?
Sí, perquè a vegades hi ha una mica la confusió de no sabem per què el metge, o sigui, el personal mèdic en qüestió ens diu ai, ara toca una ressonància o ara toca una radiografia i clar, els fonaments que hi ha darrere i el que podem veure, diguéssim, amb aquestes imatges, doncs és bastant diferent i cadascuna doncs té la seva aplicació i la seva física al darrere, que és molt xula.
Exacte, doncs a veure, quins són aquests tipus d'imatges utilitzades en el context mèdic?
Doncs com he mencionat, hi ha les radiografies, les ressonàncies magnètiques i les ecografies, que potser són les més conegudes perquè solen ser molt utilitzades dins de la pràctica mèdica, però a més també tenim la tomografia computeritzada, que és coneguda com a TAC. També hi ha la tomografia per emissió de positrons, que es coneix com a PET, o la tomografia d'emissió de fotons individuals, que de l'anglès seria SPEC.
Val, i entre totes aquestes, quina és la principal diferència?
O sigui, la principal diferència entre aquestes imatges que hem comentat és el principi físic o la regió de l'espectre electromagnètic que s'utilitza per tal d'obtenir aquestes imatges. Aleshores, clar, relacionat amb això, necessitarem fer ús d'unes tecnologies o d'uns mètodes diferents per poder captar, com deies abans, doncs, la radiació o l'espectre electromagnètic, o sigui, la part de la regió de l'espectre electromagnètic que s'utilitza.
Per tant, potser caldria que ens expliquessis una mica què és l'espectre electromagnètic, no?
Sí, o sigui, l'espectre electromagnètic és el conjunt d'ones electromagnètiques que puguem tenir. Llavors, això, o sigui, totes les ones es caracteritzen per la seva longitud, freqüència o energia, no? I que aquestes tres magnituds estan molt relacionades entre elles. Llavors, en un extrem de l'espectre tindríem aquelles ones amb menor energia, que serien doncs les ones de ràdio, de televisió i els ultrasons, i després si ens moguéssim cap a l'altre extrem on tenim les ones amb major energia tindríem doncs els raigs gamma, els raigs X, que també doncs estem força familiaritzats. Llavors, entre aquests dos extrems, al voltant d'una longitud d'ona d'uns entre 400 i 700 nanòmetres, tindríem la part de l'espectre que és visible, que és la llum. Aleshores, doncs, si comencem, per exemple, amb el PET i l'SPEC, aquestes dues tècniques utilitzen doncs substàncies radioactives que emeten radiació dins dels raigs gamma, i això és com el que mesurarem. Després, la radiografia i la tomografia computeritzada, o sigui el TAC, fan ús de raigs X per obtenir les imatges, i finalment la ressonància magnètica com l'ecografia doncs se situen a l'altre costat de l'espectre visible i per tant no serien ionitzants, o sigui que no serien invasives.
Exacte, estem parlant, de fet, de quines són perjudicials per la salut i quines no, o quines ho són menys que d'altres. Això vol dir que les altres són perjudicials? És a dir, n'hi ha algunes d'aquestes que realment són perjudicials?
No, o sigui, clar, quan parlem... O sigui, quan parlem d'energia ionitzant, seria aquesta energia que té com la capacitat per trencar enllaços químics, però les dosis que s'utilitzen dins de la pràctica mèdica estan molt regulades i són de molt baixa intensitat, per tant, no poden suposar un perjudici per la salut. I també, o sigui, a diari estem exposats a altres fonts de radiació, com seria prendre el sol, o com quan agafem un avió, doncs també estem exposats a radiació ionitzant i no, potser no som tan conscients com...
No, de fet, ara que dius això de l'avió em sorprèn, perquè què vol dir? Que agafem l'avió et posa més en risc? És a dir, si per la finestra ens entra el sol, hauríem d'estar més protegits encara que si ho estem fent des de terra?
És a dir, l'estar més amunt, diguéssim, estàs més a prop de... més exposat, doncs, a la radiació del sol, també a la radiació còsmica, i tot això, doncs, també... o sigui, no és que sigui perjudicial una vegada o dues, però si estàs repetidament exposat...
Ho hem de tenir en compte, exacte, ho hem de tenir en compte. De totes maneres, els raigs X, sí que un excés de raigs X ens pot perjudicar.
Sí, però...
Estem parlant d'un excés, no? Sí. Les proves d'avui dia estan fetes amb mesures molt, molt fluixes, suficients com perquè estiguem tranquils si ens fan una radiografia, sí, per mirar segons què, no? Què mesura cada tipus? Que això sí que és important, saber exactament què mesuren cadascuna d'aquestes proves.
Si comencem per les radiografies, aquestes, o sigui, s'obtenen enviant un feix de raig X i el que estem mesurant, o sigui, és l'atenuació d'aquests raig X que veiem, doncs, passar a través del cos de la persona. I això, o sigui, depenent del teixit que hagin atravessat, s'atenuaran, o sigui, arribaran més o menys, diguéssim, a l'altre cantó del
clar,
nostre
cos. Per tant,
cos.
La imatge arribarà més definida o menys depenent de la quantitat de teixits que hagin de travessar.
Sí, o sigui, la definició serà... No és, les radiografies no tenen com una alta definició, però això... veuràs les imatges, les típiques imatges de blanc i negre, que vol dir que hauran passat més o menys raig X. Llavors, aquestes tècniques s'utilitzen molt per veure si tenim fractures òssies o pneumonies o altre tipus d'anomalies, però sovint força estructurals, o sigui, no, en cap moment estan mirant, doncs, la funció de cap òrgan o de cap teixit. Mm-hmm. Llavors, si ens anem, o sigui, la tomografia computeritzada, doncs, seguiria el mateix principi, però en comptes de ser només en un pla, o sigui, en 2D, com la típica imatge que fem amb les nostres càmeres de fotos, doncs, a través també de com... utilitzar tècniques de processat d'imatge, el que fa és reconstruir i per tal d'obtenir una imatge en 3D. Llavors, ens permet tenir una millor visualització, doncs, d'això que comentava, dels òrgans, dels teixits...
I... Això és el cas del TAC,
sí,
eh? I,
sí,
per tant, ens queden el PET i l'SPECT, que a vegades el sentim nomenar i que no sabem exactament per què serveixen.
Sí, o sigui, el PET i l'SPECT també els dos segueixen un principi força similar, que aquestes dues tècniques, doncs, s'injecten substàncies radioactives, o sigui, que és el que s'anomena com contrast o radiotraçador. Llavors, aquestes dues tècniques s'utilitzen molt per saber, doncs, l'activitat metabòlica de cerebral o del flux sanguini o la presència de tumors o d'altres anomalies més metabòliques. Llavors, en el cas del PET, aquestes substàncies radioactives que s'injectarien s'anomenen positrons. Llavors, quan la substància específica, perquè hi ha diferents radiotraçadors, emet els positrons un cop estan dins del cos i aquests interactuen amb els electrons del cos, de manera que es produeix, doncs, una aniquilació mútua i durant el procés, doncs, els positrons emetrien raigs gamma en direccions oposades que permeten, doncs, ser detectats pel PET.
Mm-hmm. En el cas de l'SPECT?
En el cas de l'SPEC, en comptes de ser, doncs, positrons, serien només fotons i es traça, o sigui, es detecta, diguéssim, on ha sigut el futur a més.
Finalment, moltes vegades també et diuen, mira, et farem una ressonància magnètica i ho veurem més clar. De què estan parlant? Ressonància magnètica, què seria?
O sigui, la ressonància magnètica és una mica molt diferent a tots els principis, o sigui, els principis que hem comentat abans, perquè quan entres en un ressonador, o sigui, a la màquina que fa ressonàncies magnètiques, el que estan fent és aplicar un camp magnètic molt fort, de manera que tots els teus àtoms s'alineen en la direcció aquesta del camp magnètic. Llavors s'emet una ona de ràdio que fa canviar l'estat d'aquests, o sigui, l'orientació dels àtoms, i quan els àtoms es desexciten perquè tornen a la seva posició, o sigui, la posició d'equilibri que seria orientada en el camp magnètic, emeten també ones de ràdio que són captades per les antenes que té la màquina. I això permet també, o sigui, igual que en el cas del raig X i del TAC, aquesta tècnica permet veure amb molt més detall les estructures dels teixits i de... Bueno, d'això, i dels òrgans, i tot, o sigui, tot a nivell estructural.
Per tant, donaran més definició de la imatge, i amb moltes d'aquestes hem d'estar molt, molt quiets també perquè se'ns sí. vegi bé. Per què aquesta quietud?
Perquè fer una imatge no és instantani i calen doncs, uns segons o uns minuts per poder doncs, rebre tota aquesta senyal de, o que travessin els raigs X a través del teu cos. O sigui, no és un procés que triga un segon. O sigui,
com seria una fotografia normal i corrent, sinó que en aquest cas necessita molta més informació per acabar de configurar la imatge
exacte.
Precisa. Doncs déu-n'hi-do, ja sabem una mica més com obtenir aquestes imatges pel diagnòstic i ens ho ha explicat la Mar Barrantes, que ella és, com dèiem, membre de Ciència Oberta, de Neurones Fregides, i que està ara fent aquesta investigació predoctoral a Amsterdam i que l'hem tingut aquí avui perquè ens parlés de tot això, d'aquestes imatges pel diagnòstic de malalties. Moltíssimes gràcies, Mar.
Gràcies a vosaltres.
Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
Ai, quina calor. Que de gust que ve tancar-se en un cinema
sí.
i que hi hagi aire condicionat.
Sí.
Ai, que bé, no? Petit oasi.
T'haig de dir que sí. A més, aquesta pel·li la vaig veure en un cinema que feia, no et diré fred, però...
Ah, sí? Era bé.
Sí,
estava. T'has de portar la rebequeta.
Jo no la vaig portar perquè tinc molta calor. I vaig pensar, ni que passi fred durant gairebé dues hores, que dura la pel·lícula, però que està molt bé, no passa absolutament res.
El títol és suggerent, eh?
Sí. I saps què passa? Que l'he triat perquè aquest cap de setmana se celebra a Barcelona el Pride i aleshores vaig pensar, és una pel·lícula que també s'ha estat aquests dies i que està molt lligada amb la celebració de la festa a Barcelona. Es diu Te estoy llamando locamente.
Con todos ustedes, Palau 2000!
Estamos haciendo un movimiento de acción revolucionaria homosexual.
¿Tú qué haces aquí?
Estos son los que tenéis que liar, las nuevas generaciones.
Nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual en libertad.
¿Tú sabías que mi hijo estaba haciendo estas cosas?
Sabía que quería ser artista.
Ya fue la última,
Home, és molt oportú també, no?, que s'estreni ara aquests dies, justament amb el Pride.
Exacte. I t'haig de dir que està molt bé. És a dir, explica una història que passa molt bé, està molt ben escrita, i jo et diria que és de les bones ofertes que pots veure actualment al cinema. Estem situats a Sevilla, a l'any 77, i hi ha un moment en què la pel·lícula també té alguns punts al final en què explica algunes dades històriques del que va passar en l'any 76 i l'any 77 a partir de la mort de Franco. I aquí, a Sevilla, el que trobem és una dona vídua que viu amb el seu fill, que està a punt d'entrar a la universitat. Ella fa tot el possible, i li faria molta il·lusió, que entrés a estudiar a la carrera de dret. Ella té la sastreria que havia portat el seu home, i per tant, diguem-ne que ella vol una vida absolutament ordenada. El que passa és que el seu nen el que vol és actuar a un programa, exacte, ser artista, un programa que tu i jo ens en recordarem i els de la nostra edat ens en recordarem, que es diu Gente Joven.
Home.
I que feien a Televisió Espanyola, que en aquell moment era la primera cadena. I ella el que vol és això. I a més, aquest nano, hi ha un moment al llarg de la pel·lícula que ho explica, que és homosexual. Per tant, amb la mare se li trenquen aquí tots els esquemes. I el que hem de veure és com es produeix el naixement del moviment LGTBI a Sevilla, a Andalusia, que ve també amb una certa referència al que havia passat l'any 76 a Barcelona. No és que sigui... Hi ha una pel·lícula anglesa de fa uns quants anys que es deia Pride, que també explica una mica el naixement d'aquest moviment a la Gran Bretanya. Diguem que, salvant les distàncies i les comparacions, podria ser una mica el mateix. I surt la Anna Wagener, que m'agrada moltíssim aquesta actriu, és a dir, cada vegada que veig una pel·lícula en sèrie seva, t'ho dic, i t'ho continuaré dient, és perquè diferent. Ho fa molt bé. Ella és la mare de l'Omar Banana, que és aquest nano que té això, els 17-18 anys, i que ell el que no vol és estudiar dret.
I té molt clar el que vol.
Sinó que té molt claríssim el seu objectiu, que és això, és actuar en aquest programa, i per això entra en contacte de la manera, diguem-ne, més casual per aquest inici de moviment. També surt entre els, diguem-ne, els altres secundaris, Alba Flores, que també fa molt bé el paper de lesbiana, que està més involucrada, diguem-ne, i que és molt més beligerant i activa en el naixement d'aquest moviment. La pel·lícula... Entre les productores hi ha l'ESCAC, l'Acadèmia, l'Escola de Cinema que hi ha aquí a Catalunya.
Que tanta cantera està generant,
Que tanta cantera està generant i que ha fet una molt bona producció. Per tant, jo et diria que, no sé si algun moment aquest cap de setmana pot ser una molt bona opció per anar al cinema.
Sí. Doncs mira, em ve molt de gust també aquesta. Te estoy llamando locamente.
I jo també a ti.
Ves, que bien. Pues mira, la millor manera d'acabar.
La millor manera d'acabar.
O sigui, que tinguis molt bon cap de setmana.
I ens veiem la setmana que ve. Una sèrie.
Exacte, la setmana que ve una sèrie, sí. I serà ja l'últim, el dissabte, la setmana que ve, perquè diumenge hi ha futbol, tu.
Sí.
I resulta que es veu que els prefereixen a ells.
Sí, perquè el futbol acabarà just quan comenci el dia lliure. Per
horaris
tant,
d'estiu tan estranys.
Però aquí estarem per fer una sèrie.
Ah, exacte, doncs que vagi molt bé.
Igualment.
Què?
Has vist que és diferent, això?
Sí. Molt més pausat, no?
Exacte.
Un altre to.
Sí, ahir que precisament actuava a Barcelona. És que ha tret aquesta versió acústica, que trobo ideal per veure la posta de sol des d'un xiringuito.
Ai, sí.
Això, com es posava de moda aquelles cançons del Cafè del Mar.
Exacte. Escolta, és que ens estem fent molt eurofans, perquè ara ja trobem música d'Eurovisió per tot i per totes les ocasions.
Sí, ahir ho pensava. Vaig entrar a un súper i sonava Snap.
Veus?
No,
és que és a tot arreu, Eurovisió. La gent no ho sap, però...
Bueno, i aquest cap de setmana amb el Pride, els concerts, un escàndol. Vull dir que molt bé.
Són estat al punt de mira dels eurovisius.
Sí, bueno, és que jo penso que, clar, la vida dels eurovisius no s'acaba amb el festival, cada vegada està tenint... ens ocupa més de la nostra vida. De fet, molts ja han començat a treure noves cançons. La nova, de moment, la guanyadora, vull dir, només ha tret aquesta versió, mentre diu que s'està focalitzant amb la seva gira de la tardor. El segon, que va ser Cària, no para de fer concerts tampoc, però ell també ha llançat un remix del seu cha-cha-cha i sona així.
Canyero, això és per saltar a la pista i vinga.
Sí, deixem el xiringuito d'una vegada i movem l'esquelet com
Déu. Sí, no, això és per deixar quilos.
En aquest cas amb el DJ noruec Alan Walker. Igualment diu Cària que prepara una nova música, no la tindrem fins l'any que ve, però sí que tenim nova cançó de Noah Kirill. I'm gonna stand in love you. Aquesta et volia posar a memòria, tercera classificada a Eurovisió. Cada cop més estrella al seu país. Ara, aquesta sí, atenció, amb Provocative. Anybody go, anybody go.
ballo alticali alticalo mi solo metti uno stecchitilo.
Caram, sí, és que et ve de fer-me callar, perquè aquest tros era digne de ficar a l'orella i no entendre res.
Bueno, és el breu,
clar, clar.
Aquesta noia es deu al seu idioma, al seu país.
Això està molt bé, saps que és una manera d'escoltar música fora de l'anglès, és que estem una mica cansats.
Bueno, és una de les coses que valora molt de l'Eurofan, sí, molta gent que és aficionada al festival, de fet, lamenta que hi hagi cançons que es cantin en anglès. Jo sóc partidari que cadascú faci el que vulgui, però és veritat que ha ofert una multiculturalitat tota la història,
sí,
del festival,
jo crec que
realment és molt rica.
Exacte, jo crec que amb això suma molt a Eurovisió. Va, sí, doncs vinga, va, que comentat això...
Sí, no, endavant, qualsevol cosa serà benvinguda. Ah, ja jo et volia dir que Nina Noa Kirel, ara té aquest nou single, evidentment després de quedar tercera al festival, com et deia, s'ha tornat doncs encara més cèlebre del que ja era al seu país, però és que a més ha batut tots els rècords de venda pel concert que farà al setembre a Tel Aviv per 65.000 persones. Ho fa en un espai que estaria a mig camí entre l'Estadi Olímpic i el Camp Nou, i mai de la vida s'havien venut tantes entrades en tan poc temps en aquest espai per cap artista ni nacional ni internacional. Per tant, molt bé, Noa Kirel, i també ho ha estat petant Marco Mengoni. Se cuesta el cada dia, aquí ve el 18 d'octubre al Sant Jordi Club, i aquest home no és només de pelades, no et pensis. Ma ti ricordi que ci siamo chiusi fuori di casa, che ci siamo fatti terra bruciata, stupide canzoni in mezzo alla strada, che poi ti ricordi quando ti senti da solo, ti ricordi quando non c'era nessuno, solo una pazza musica, pazza musica, pazza musica. Caram, això sí que ho ballarem, Està molt bé. A més, et dic una cosa, abans estàvem parlant de les llengües, jo recordo que abans sentia molta més música en italià i érem molt més fans de cantants en italià, i ara potser feia temps que no sentíem tant italià, no? Sí, també va haver una època en què els italians feien molta versió en castellà quan venia cap aquí, i això també ha restat una mica aquesta història. Ja no es produeix tant, Marco Mengoni no ha fet aquesta cançó en castellà. Però bé, es diu Piazza Musica o Música Boja, el single que ha tret després de anar a Liverpool, en aquest cas amb una cantant que es diu Elodie, que jo la veig com a cançó de l'estiu a Itàlia, completament. Tot i així, mira, tu deies que senties altres músiques d'altres llocs, no sé què, que també la senties música eurovisiva, doncs ara per aquí voltant. Jo potser la que més he sentit de moment és Alessandra, la recordes? La festa major de Camprodon, me'n vaig als autos de xoc i la que sonava era Alessandra.
Jo crec que et van veure arribar. Sona una mica com himne, com, no sé, sona un himne.
Sí, a més amb aquest, una versió remix que també convida a...
Jo crec que et van veure, Jordi, t'he de dir.
Bueno, jo t'he de dir que em vaig encigalar tot el que vaig poder, vaig comprar bitllets i allà...
I vinga, a disfrutar
d'allà més. Home, evidentment, on s'apunta un bombardeig. Alessandra, perquè no el recordi, va quedar cinquena amb Noruega i ara prova sort amb Pretty Devil.
Jo crec que passarem l'estiu ballant.
Jo cada cop, jo t'he dit alguna vegada, que tinc unes ganes d'Europarty que no m'hi veig.
Ai, sí.
I l'altre dia ho parlava amb uns eurofans amb els que ens vam reunir a la llibreria Antinaus de Barcelona i...
És veritat? Que no pares tu de... També... Era també pel teu llibre o no? Veus?
Sí. És que... Però bueno, era marcat dins de la setmana del Pride. El més xulo va ser que ens vam juntar tot un grup de gent que som eurofans, que som catalans i que vam poder compartir diverses coses, i una d'elles era aquesta, que seria molt divertit poder fer una festa algun dia i poder ballar tota cançó.
Si m'hi deixeu entrar, quasi que ja n'hi digui tot.
Ah, estàs més que benvinguda, tu i tothom. La família eurovisiva és té les portes més obertes que de totes.
Sí.
Recordo, per cert, Alessandra, que també té concert previst a Barcelona. Serà el 10 de febrer del 2024 a les 2 de l'Apolo. Falta molt, però per si de cas...
Després
no em diguis que tenies una altra història.
És veritat.
Sí. Home, jo trobo molt interessant veure què fan els artistes després de passar pel festival. Aquests són els millors classificats d'aquest any, però, per exemple, l'últim dels guanyadors que ha tret cançó és la del 2018, Aneta. I'm not sempre ve de gust sentir aquesta cançó.
Sí.
Ara, Anet ha fet un tema per l'orgull, precisament, sobre l'empoderament que ens mereixem tots, que es diu Everything. Però ara, després de sentir-la després del toll, no té la mateixa xispilla, pobra.
No, l'altra és molt més bona, però bueno, està bé.
Bueno, no ens oblidem tampoc de les espanyoles. Blanca Paloma també està preparant nou disc, però just abans del festival ja vam poder sentir també Plumes de Nàcar, que resulta que també l'havia presentat al Benidorm Fest, no sé si te'n recordes.
Molt particular, Blanca Paloma, que t'ha d'agradar.
Sí, sí, sens dubte. De fet, em sona que algú del seu equip havia comentat precisament això, doncs que ella té la particularitat d'haver assolit el nivell mainstream participant a Eurovisió amb un estil doncs, que en realitat és més de sala petita, sala alternativa, no?
És veritat. I
ara, ella també té algun concert previst aquest estiu, pocs, dos o tres, cap a Catalunya. Bé, és curiós perquè, evidentment, clar, ella és molt personal i, de fet, sempre s'ha mantingut molt fidel al seu estil i em sembla molt bé que continuï sent-ho perquè té el seu públic i endavant amb ella perquè
sí,
realment...
Sí, segurament amb un altre estil potser no se sentiria còmoda i es notaria.
Molt probablement. Aquesta cançó, com deia, és l'altra que va presentar juntament amb EAE a Eurovisió. El comitè assessor del Benidorm Fest, en aquest cas, va convenir que no encaixava tant com l'altra, però bé, aquí la tenim. Per cert, que el Benidorm Fest ja està en preparatius, però ja en tornarem parlant després de vacances, si em renoves.
Però, home, jo crec que sí, no? Si tu vols venir...
Home, jo encantat de la
vida. Jo vull que vinguis, però tu també has de voler.
Gràcies.
Ai, que tot.
Això no és teatre, eh?
No, t'has sortit de dintre. Escolta'm, clar, Chanel, no?
Sí, Chanel. Juntitos en la playa, bailando en la...
Passamos PM? Diu alguna cosa així?
Sí, senyora.
Ah, mira.
Jo crec que tots podem imaginar-nos que està dient puta madre.
Claro.
No?
Sí.
Però, bueno, escolta'm, estupendament, tornem al xiringuito.
I tant. No, i a més és que veig el vídeo, Veig la Chanel ballant-la.
Sí que la té. Bé, és una de les dues últimes cançons que ha tret. Aquesta és la seva última en solitari. Ara també ha tret dos remixos que van sortir precisament ahir d'aquesta cançó, que clarament té voluntat de ser cançó de l'estiu, però no crec que ho aconsegueixi tant com Clavaito. Y si es clavaito, tan clavaito que duele, tan clavaito que gusta, tan clavaito que duele, estar lejos y que me asusta. Que és el hit de Chanel amb Abraham Mateo, que bé, ha rellençat la seva carrera i els seus fans després de Slow-Mo molt més que toqui cap PM. Recorda, divendres que ve actua Chanel amb Vico a Roses al Festival Sons del Món.
Caram, allà que hi haureu
d'anar. Ocasió que tindràs de ballar totes aquestes coses.
No, segur que en trobaré més, mira el que et dic. Aquest estiu no pararem de ballar. Ai, Jordi, doncs que vagi molt bé. Ens veiem encara la setmana que ve.
I tant que sí, més música i més Eurovisió.
Sí, senyor, que vagi molt bé.
Igualment, bon dia. Estoy llorando por ti. Paseo por la calle sola, mismo perfume. Y sigue esclavadita, tan clavadita que duele.